Ràdio Estel.
Grans amics, amb Emili Pacheco. Amb la col·laboració de Mutuam, serveis sanitaris, mutualisme i atenció a la dependència.
Salutacions i bona tarda. Arrenca una nova edició del Grans Amics a través de la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Aquest 2012 ha estat declarat com l'any europeu de l'envelliment actiu i de la solidaritat intergeneracional. Aquesta celebració és l'excusa perfecta també per reflexionar una vegada més sobre el fet que els europeus viuen actualment més anys i amb més salut que mai, i aprofitar també les oportunitats que això representa per a tot el conjunt de la societat. L'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, defineix l'envelliment actiu com el procés pel qual s'optimitzen les oportunitats de benestar físic, social i també mental durant tota la vida, amb l'objectiu d'ampliar l'esperança de vida saludable, la productivitat i la qualitat de vida en la vellesa. A la pràctica, aquesta voluntat d'activar els més grans de 60 anys es pot traduir, entre altres coses, en una àmplia oferta d'oci que ells mateixos han de decidir organitzar i també gestionar.
Grans amics, amb el suport de la Fundació Roca i Pi.
És dimecres, us recordo que aquest programa el podreu tornar a escoltar el dissabte a partir de les 6 de la tarda, un programa en el qual avui rebem la visita de l'Oriol Casals amb una nova edició de La vida en solfa, i a la recta final tindrem un nou reportatge de Borja de Maria. Comencem.
La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts de nou a aquest espai que us apropa la vida musical de la gent gran. Avui hem anat a Vic, hem conegut la Dolors, el Pere i el Lluís. La Dolors i el Pere són cantaires de la coral La Rambla del Casal de Gent Gran de Vic. El Lluís n'és el director. Escoltarem com canten, però abans voldrem saber quin és el recorregut que els ha portat a participar d'aquesta coral, o encara més ben dit, a crear-la. Perquè per crear una coral cal algú que prengui la iniciativa i, és clar, trobar un director. Doncs anem a veure com ho van fer.
Els nostres protagonistes d'avui.
Jo em dic Dolors Gafes Freser. Soc de Vic i tinc 77 anys. Soc bibliotecària i vaig treballar 37 anys a la Caixa Pensions de Biblioteca. La coral La Rambla de Vic. Jo soc la vocal de la coral.
Jo em dic Pere Planeses Marçal i també soc de Vic. 79, en faré 80 aviat, sí.
Em dic Lluís Rovira, soc de Taradell i tinc 74 anys. I soc el director de la coral.
Coneguem la seva activitat.
Des dels 10 anys he cantat sempre, a tots els llocs on he anat. Quan era petita cantava a l'ofici de l'església, el Kyrie, i després de més gran vaig anar a l'institut i vaig cantar a la coral de l'institut i a la coral de l'església. Vaig dir que cantava molt en castellà, perquè és clar, veuràs, això era l'any 40, els 40-50, i és clar, majorament eren cançons d'església, el que cantava. I també m'agradaven i disfrutàvem. Sardanes, cançons catalanes, va ser una època molt maca per mi. I cantant, sempre cantant. I fent teatre. També m'agrada fer teatre. Amb el senyor que parlarà després d'allò, que a vegades hem sigut parella en el teatre. I també tenim els nostres fans, que també són de la nostra edat. De fet, ho estem passant molt bé.
Les primeres cançons són producte del meu pare. Dintre la misèria que passava en aquell temps de la postguerra, doncs ell sempre ens deia, nosaltres, tranquils, de torrons potser no en menjarem, però de cantar i de riure, riurem. Era un gran home. A casa cantàvem cançons, habaneres, coses d'aquell temps, algunes en castellà també, alguna sardana, com el Saltiró de la Cardina, aquestes sardanes antigues. I les caramelles, el meu pare ens ensenyava les caramelles. Volia anar a Montserrat, però llavors el meu pare va dir, diu, no t'agradaria anar al seminari? I dic, ah, prou. I era d'aquells que sempre deia que sí. Com que el que deia el meu pare anava a missa, doncs cap al seminari. M'hi vaig estar un any i allà ja vaig cantar també a la coral que hi havia allà. Però m'hi vaig estar només un any. Vaig fugir una mica esbarat. Em havia de llevar molt de matí i ens anàvem a dormir molt tard i dormia poc. I vaig dir, prou, això no. El meu pare diu, és que jo no puc donar estudis i allà pots aprendre. Diu, i aquí el que hauràs de fer serà treballar i fangar. Dic, pare, estimo més fangar que tornar allà. Llavors vaig casar-me ja, però jo tenia moltes inquietuds culturals, diguem-ho així. I vaig fer durant 10 anys a Hostalets de Balenyà, director de teatre, i 7 anys a Tona, i després aquí vic a l'Orfeó Vigatà. I després vaig cantar a la coral de Taradell, a l'Orfeó Vigatà i aquí.
A mi sempre m'havia agradat cantar, sempre, com és el de la ràdio, o paròdies de l'himne d'Espanya, allò penjat amb una canya i el senyor rector penjat amb un bastó, i fer aquelles cantarelles típiques de avui és festa Sant Joan, la fa, agafa l'escopeta i se'n va a caçar, i n'ha fet. Llavors va haver-hi un vicari que va fundar una escolania. Allò tan típic, com més no, per anar a cantar caramelles, per les processons, els oficis. El que va passar és que, mira, també em vaig anar al seminari. I allà hi vaig estar-hi ni més ni menys que 8 anys. I allà, doncs, què hi vaig aprendre? Gregorià i música sacra. Era de l'Escola Cantorum, que en deien. Quasi tot es havia de cantar en castellà, perquè hi havia els de la Guàrdia Civil, etc. I hi va haver-hi una festa determinada, era per la Immaculada, vàrem cantar dues o tres cançons en català. I, a més, el Masies, de Händel, en català. Va ser el primer lloc que jo recordo que vaig escoltar música clàssica. Vaig sortir del seminari, per raons de salut, em vaig dedicar al magisteri, fins que em vaig retirar. 44 anys. I a l'escola també em vaig preocupar d'ensenyar música a la quitxella. A més, encara que estava prohibit, feia català. A estones així d'allò, doncs feia català. I em anava molt bé això de les cançons, perquè d'aquesta manera els ensenyava lèxic, els ensenyava les tòniques, les àtones, està clar, amb una cançó això va perfecte. I aquella que anava hi disfrutaven. Vaig formar una coral l'any 72 a Taradell, que era la coral Ginesta, era una coral de joves, la majoria eren exalumnes, i vaig començar a anar buscant repertori i d'allò, i així es vaig anar a fer.
Quan em vaig jubilar, vaig entrar al casal de la Rambla i aquí no hi havia coral, perquè la que hi havia marxat, havia anat al casal nou i aquí va quedar sense. I llavors vam anar fent trucades i buscant gent, vam buscar un bon director i vam fer el curs 6-7, 2006-2007, va començar aquesta coral que avui està cantant.
Jo, està clar, sempre m'havia agradat. Havia portat el cor parroquial de Taradell en dues etapes. I aquesta senyora, la Dolors, un dia em va trucar i em va dir per venir aquí, que feien una coral. Jo no coneixia pràcticament ningú i vaig pensar com ho faràs, a veure, perquè està clar. Tenia moltes partitures, però eren de 3-4 veus, però també tenia cànons i coses d'aquell. Vaig pensar, mira, va, comencem amb cànons i així s'adonaran que també poden cantar a diferents veus. I de mica en mica ens va anar engrescant, i fins ara.
Jo encara vaig a missa cada diumenge i ell dirigia el cor parroquial i jo m'hi vaig afegir i m'hi afegia a posar al banc de davant, que encara hi sóc, i canto. I m'agradava la seva manera de dirigir. I quan aquí ens vam trobar que faltava un director, és que directe, ja no vam pensar en ningú més. Ens va venir molt bé i em sembla que ho hem encertat. Som 38 cantaires. Ens faltarien alguns homes. Nosaltres prou cridem, homes, on sou? Però no en venen masses. De dones anem bastant bé.
Quan vaig fer aquella coral, la coral Ginesta, a Taradell, que eren els joves, anava amb un curset que feia l'Oriol Martorell. Precisament en una de les ocasions aquestes vam estrenar l'himne del Barça en el camp del Barça, no? El 75è aniversari, amb l'Oriol Martorell, que ho va aprofitar per començar, i com va dir, connectem amb Televisió Espanyola, el primer que va cantar va ser el cant de la Senyera. Estava estudiat, sí, i perfecte. A veure, la feina prèvia, més que tot, és a l'hora de triar les cançons per cada temporada. Normalment ens reunim amb la Dolors i la Pepi, que és la presidenta d'aquí al casal, i fem una mica de planificació. Això ja t'obliga a buscar unes determinades cançons i, està clar, llavors les has de treballar una mica. Les solfejo, intento veure com ha de sonar, m'estudio bastant la melodia i després el que procuro és que ho sentin. Aquella melodia diu alguna cosa i que aquella lletra també diu alguna cosa, i que una cançó perfecta és el que combina bé la lletra amb la música. Jo el que vull és que ho sentin, que siguin actors, perquè cada cançó és una història i cada cançó requereix la seva sensibilitat, i això els ho explico. Molts d'aquests havien cantat i es nota. No perquè sàpiguen molta solfa, però sí que es nota molt si ho han fet, perquè ho enganxen molt ràpidament, perquè el que costa són els assajos. Quan assagem una cançó nova de Socarrel, han de tenir paciència, jo haig de tenir paciència, però com que la majoria ho fan per gust i ells disfruten, doncs, cosa tira endavant.
Moltes vegades us hem parlat en aquest espai dels beneficis del cantar i de fer-ho en grup. Avui sabrem, però, què aporta el director, a la persona que lidera el cant del grup i que té a les seves mans el resultat final del cor. Veiem què aporta a una persona gran dirigir una coral.
Parlem amb Patrícia Martí, musicoterapeuta.
Un Un dels elements que entra és molt l'estimulació del cap, no? Del cervell. El que està fent aquesta persona, doncs, és tenir actiu el seu cervell. Ha de preparar el repertori, s'ha d'estudiar, doncs, les diferents partitures. Això ja requereix que a casa, prèviament entrar en contacte amb la coral, hi ha tota una estona, tot un temps de dedicació i d'assaig personal, no? Per tant, hi ha totes unes hores del dia o un temps del dia o d'aquella setmana que està dedicat a ocupar d'una manera creativa, d'una manera constructiva i, a més, que anirà en benefici també d'altres, que té un component social aquí molt bonic, destinar una part d'aquestes hores, no? Pensem en persones jubilades que poden tenir molt de temps, doncs, que bonic poder oferir això també als altres, no? Preparar-t'ho tu per després oferir. Per tant, hi ha un component, doncs, més de, bueno, d'activar la nostra ment, no? Lògicament, ha de ser molt gratificant poder estar dirigint a unes persones i que a les teves mans, mai millor dit, no?, puguis conduir les veus, les harmonies, les dinàmiques, no?, sigui més fort, sigui més fluix, ha de ser una cosa tremendament gratificant. Conec a una persona concretament que dirigeix un grup de persones amb discapacitat i que, bueno, només em cal mirar-lo als ulls quan m'explica, no?, com ha anat aquell assaig o que, si puc, em diu: Patrícia, podràs venir aquell dia a aquell concert perquè serà molt bonic, eh? Jo destacaria no només la vida que ell dona a les altres persones, sinó el que aquesta situació, la vida que li dona amb ell, no?
Voleu compartir la vostra història musical? Voleu ser els protagonistes de la vida en solfa? Escriviu-nos a gransamics@radioestel.cat o deixeu-nos un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777.
I en els darrers minuts coneixerem algunes de les cançons preferides de la Dolors, el Pere i el Lluís.
L'enyorança de Nabucco. L'enyorança de Nabucco, de les cors de Nabucco. L'enyorança. Aquesta és molt maca i, a més, un sentiment porta aquesta cançó. Reclama el que reclamem aquí els catalans. Enyorem el nostre país, que sigui nostre. I aquesta cançó ens ho fa.
On arriben encara les flaires.
Els vaig explicar, perquè hi entressin una mica més, com va néixer el Nabucco i aquest cor d'esclaus, i ho aplico. Si els jueus tenien ganes de tornar a la terra promesa, a la seva terra, a la seva pàtria, i s'enyoraven allà on eren, llavors ho trasllado a l'època de Verdi, que estaven sota el jou de l'imperi austro-hongarès, i Itàlia es feia independent, o es volia fer independent, i està clar, també volien la seva pàtria, i llavors ho trasllado a Catalunya i els ho explico d'aquesta manera. La nostra pàtria també havia sigut una pàtria completa i que, carai, hauríem de tornar a ser el que havíem sigut. I els expliques això i llavors llegeix aquella lletra que té, que es fa molt bé, és molt ben traduïda, i està clar, llavors procures que hi donin un cert sentiment i, com que recorden això, va, la cosa ja funciona millor.
M'ha agradat sempre molt, però ara m'agrada més quan sé tot el que significa, perquè ens ho ha explicat el director.
I conforta'ns amb sàvies paraules amb l'espera del nostre demà.
L'altra cançó que està al costat i que també ens agrada molt és el Cant del Poble, amb lletra d'en Josep Maria de Sagarra, que és preciosa, preciosa. Quan ens explica en Lluís que podia haver sigut l'himne de Catalunya, no, és que no ens agradi els Segadors, però quasi, quasi no sé què dir, que ho digui ell, que ho sap més bé.
Un crit i una sola veu.
Per mi, musicalment, és millor el cant del poble. El que passa és que tradicionalment, històricament, porta més llast, diguem, històric, i per tant té, diguem, més rellevància als segadors pel símbol, pel simbolisme, per la lluita, pel que sigui, però musicalment per mi no té color. Ei, si els segadors es canten bé, és molt maca. El que passa és que la fan malbé tantes vegades que de vegades t'escruixeixes quan sents com canten o com no canten, perquè ni el saben els senyors que diuen que ens representen. És a dir que, Déu-n'hi-do, eh?
Per defensar-la ningú ens vendrà la nostra llibertat.
A mi, la veritat, m'aporta il·lusió. Il·lusió i una cosa que et sents completa. Perquè sóc molt gran ja, eh? Canto amb dues corals. Però jo crec que, de vegades, penso, hauries de començar a plegar. Però em fa tanta pena de plegar que penso, només demano a Déu que jo me n'adongui que ja no ho faig bé, que ja no puc, perquè plegaré. Però no tinc cap ganes. M'agrada.
Avui hem acabat el nostre programa amb música patriòtica. De fet, la música sempre ha estat una manera de canalitzar les aspiracions dels col·lectius. Per això hi ha himnes i cants de tots els colors i tendències. Avui, tres membres de la coral La Rambla del Casal de Gent Gran de Vic ens han parlat d'això i de molt més. Hem conegut com posen la seva vida en solfa.
La vida en solfa, amb Oriol Casals. radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis. Grans Amics, amb Borja de Maria. Amb la col·laboració de Mutuam, serveis sanitaris, mutualisme i atenció a la dependència.
HelpAge és una associació internacional d'ajuda al col·lectiu ancià que recentment ha estat guardonada amb el premi Conrad N. Hilton, valorat en $1,500,000. Avui, als Grans Amics, anem a descobrir una mica aquesta organització de la mà de Maria Lozano, cap de comunicació i de donants de HelpAge. Bona tarda, Marina.
Hola, buenas tardes.
¿Quién es y a qué se dedica HelpAge Internacional?
Bueno, HelpAge Internacional es una organización que surge en el año 82 en Inglaterra y básicamente surge ante la necesidad tratar ayuda humanitaria para las personas mayores, ¿no? Entonces, a partir de ahí, digamos que se desarrolla en todo el mundo. En España somos muy recientes, llevamos solo desde 2008. Y, bueno, estamos trabajando, digamos, en multitud de proyectos en América Latina, en Asia y en otras partes como África, que, digamos, que están muy necesitadas las personas mayores de ayuda en esas zonas.
¿Qué consisten estos proyectos de ayuda a las personas ancianas?
Bueno, tenemos de todo, desde lo que es meramente ayuda de emergencia, que es lo que realmente el premio Hilton recoge, es ayuda de emergencia que hemos hecho, hasta, bueno, pues ayuda, en temas de salud, en temas económicos, en temas de encontrar un trabajo, porque muchas veces las personas mayores en estos países tienen que trabajar hasta edad muy avanzada, ¿no? Entonces les ayudamos en todo ese tipo de cosas.
Muy bien, por lo tanto, seguramente el peso de esta asociación, de aquí haber recibido el premio Hilton, es ayuda al desarrollo, ¿no? Ayuda a la población un poquito más desfavorecida.
Claro, el premio Hilton está enfocado, ayuda de emergencia. Nosotros tenemos, por ejemplo, proyectos de ayuda de emergencia en Haití, después del terremoto, y donde se han dado las grandes catástrofes. Entonces, sabemos que en esas zonas las personas mayores, pues muchas veces se quedan detrás, reciben menos ayudas, ¿no? Y el premio, que está muy enfocado a reconocer la labor de HelpAge en esos países donde ha habido conflictos o catástrofes naturales.
De hecho, más de 200 asociaciones aspiraban a este premio, al premio Hilton, sí. Y finalmente os lo habéis adjudicado a vosotros.
Sí, es una grandísima noticia para nosotros. O sea, sabemos que dentro de los galardonados pues está organizaciones como Médicos Sin Frontera o como Handicap Internacional. Entonces, para nosotros nos llena de orgullo de estar, digamos, con esas grandes organizaciones que sabemos que trabajan también en terreno y que digamos que tienen tanto apoyo social.
Muy bien, Marina, pues ha sido un placer hablar con vosotros. Ahora que estáis empezando aquí en Cataluña, ya tenéis socios, de hecho, pero que estáis un poco arrancando, os deseamos mucha suerte y a que continuéis así.
Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias por hablar con nosotros.
Adiós, hasta otra. Hem parlat amb la Marina Lozano, cap de comunicació i de donants de HelpAge Internacional. Amb aquest reportatge, aquesta entrevista breu, aquesta cooperant per les persones grans, ens acomiadem. Demà ens trobem a les 6 de la tarda aquí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.